Ràdio Estel.
Per un gest molt poc exhibit, per cert, al nostre país, com sabeu. Després poden ser innocents o culpables aquests polítics, però exercir el càrrec, mentre hi ha una mínima sospita, no és bo per al bé comú dels ciutadans. Potser l'assumpció de responsabilitats evitarà els exhaustius seguiments mediàtics de determinats casos de corrupció, uns titulars i uns tractaments informatius i interpretatius massa destacats que tapen excessivament altres realitats i altres problemes molt més importants i que ens preocupen a tots molt més. Per exemple, el secretari del Consell Pontifici per a l'Amèrica Llatina, Guzmán Carriquiri, que és el laic amb més responsabilitats a la Santa Seu, deia dilluns, des de Barcelona, que el papa Francesc havia aconseguit acabar amb els grans titulars mediàtics sobre els escàndols de la Santa Seu gràcies als seus gestos positius i al seu missatge esperançador. Potser els polítics, en bona part, haurien de fer el mateix, no només amb explicacions, sinó sobretot amb fets. I els fets inclouen polítiques i accions més eficaces a favor de l'interès general. Sembla obvi, però és una qüestió de justícia. Passa un minut de les 8, salutacions de la Sara Cruz a la sotsedició, el Gerard Campos, la Gemma Burgos i la Laura Lázaro a la redacció, el Ferran Capdevila i el David García a la producció i el Toni Huguet al control tècnic. Comencem el primer cafè de Ràdio Estel.
El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
És dimecres 3 de juliol de 2013, festa de Sant Tomàs Apòstol. En aquest dia comencem, com sempre, el programa amb el resum de les notícies més importants de les últimes hores. Com us dèiem, la jutge que instrueix el cas dels expedients de regulació d'ocupació, Mercedes Alaya, ha imputat una vintena de càrrecs i excàrrecs de la Junta d'Andalusia. Entre els nous imputats en la causa, que la magistrada manté oberta, hi ha l'exministre de Foment, Magdalena Álvarez, que va ser consellera d'Economia i Hisenda del govern andalús de Manuel Chávez entre els anys 1994 i 2004. Tot i això, encara no hi ha data per a la seva declaració.
En la interlocutòria, la jutge assenyala que l'exministre va ser la persona que va dictar l'any 2003 les normes en les quals es recollia el concepte pressupostari de les transferències de finançament per pagar ajudes sociolaborals, un fet absolutament inadequat. Les transferències de finançament són una figura absolutament inadequada pel seu ús com a subvencions sociolaborals, tal com recull l'informe de la Fiscalia de la Fiscalització Ministra de Foment en els governs de Rodríguez Zapatero fins l'abril de l'any 2009, amb una controvertida gestió que va fer el Parlament català que en demanés el cessament i el Senat la reprovés. Álvarez és vicepresidenta del Banc Europeu d'Inversions des del juny de l'any 2010.
Poc després de saber-se les imputacions, la Junta d'Andalusia ha defensat el que qualifica de bona gestió dels seus alts càrrecs afectats. El portaveu del govern andalús, Miguel Ángel Vázquez, ha demanat respecte per la presumpció d'innocència dels imputats i n'ha destacat la bona gestió i també ha dit que han defensat aquestes persones a Andalusia fins a l'últim cèntim de diner públic.
De la seva banda, l'expresident andalús, Manuel Chávez, ha defensat també la innocència d'Álvarez i ha dubtat que la jutge Ayala citi també l'actual cap de l'executiu, José Antonio Griñán. Chávez, que era president de la Junta quan Álvarez era conseller d'Economia i Hisenda, ha dit que els passadissos del Congrés dels Diputats que la imputació no significa absolutament res ni tampoc té cap implicació. També s'ha mostrat convençut que en la seva etapa com a consellera Álvarez no va tenir absolutament res a veure amb el tema dels ERO's.
Encara sobre aquesta qüestió, el PSOE ha expressat el seu respecte absolut per la decisió judicial i la portaveu del grup parlamentari socialista Soraya Rodríguez ha subratllat que el govern andalús ha estat col·laborant de debò amb la justícia des del principi d'aquest cas dels expedients de regulació falsos.
Pel que fa al Partit Popular, la vicepresidenta del Congrés dels Diputats i exalcaldessa de Màlaga, Celia Villalobos, ha dit que respecta l'opinió de la jutge Alaya i que cal esperar el tema que acabi i que s'iniciï, per tant, el procediment.
I ara canviem de qüestió radicalment. Una altra notícia important que volem destacar és ja la imminent canonització de Joan Pau II. I és que els cardenals i els bisbes de la Congregació per a les Causes dels Sants de la Santa Seu van aprovar ahir el segon miracle atribuït al papa polonès, Joan Pau II. Això obriria ja les portes a la seva canonització després que ara fa 2 anys Carol Wojtyla va ser declarat beat.
Només falta que el decret sigui signat pel Papa Francesc per oficialitzar el segon miracle de Carol Wojtyla i que aquest sigui proclamat sant. El bisbe José Francisco Ulló ha explicat que aquest segon miracle podria haver-se produït amb una dona de Costa Rica, on el Vaticà ha fet una investigació amb la màxima discreció. La identitat de la dona haurà de fer-la pública a la Santa Seu, però Ulló ha revelat que viu la comunitat de Tres Ríos, viu a la comunitat de Tres Ríos, volíem dir, a la província de Cartago. Alguns mitjans de comunicació asseguren que la dona tenia un aneurisme cerebral i que Joan Pau II la va curar.
Altres fonts afirmen, en canvi, que el miracle podria ser el guariment d'una dona italiana que patia càncer i que va superar de manera inexplicable la malaltia l'1 de maig de l'any 2011, precisament el dia de la beatificació de Joan Pau II.
Tot i que encara no hi ha confirmació oficial, el Vaticà estudiaria la data del 24 de novembre, últim dia de l'any de la fe, o el 8 de desembre com a possibles dates per la cerimònia de canonització de Joan Pau II. Carol Wojtyla va ser beatificat l'1 de maig del 2011 després d'aprovar-se un primer miracle amb la signatura de l'ara papa emèrit Benet XVI. En aquella ocasió es va tractar de la curació 2 mesos després de la seva mort, de la monja francesca Marie Simone Pierre, que patia des de l'any 2001 la malaltia del Parkinson, la mateixa que va tenir Joan Pau II en els seus últims anys.
I atenció, perquè el mateix dia de la canonització de Joan Pau II podria ser declarat sant també Joan XXIII, en aquest cas beat des de fa més d'una dècada. El papa bo i Carol Wojtyla, doncs, podrien ser sants alhora el mateix dia o, en el pitjor dels casos, amb poca diferència de temps. Passen 7 minuts de les 8, altres notícies, en aquest cas de casa nostra. La carta que el president de la Generalitat vol enviar al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, per demanar la celebració de la consulta sobiranista, continua centrant bona part del debat polític. La missiva que Artur Mas emetrà a Rajoy per correu ordinari no s'enviarà a organismes internacionals, com demanava Esquerra Republicana, ni tampoc al Congrés dels Diputats.
Ho va explicar ahir el conseller de la presidència, Francesc Homs, en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu. Homs va assegurar que en l'última entrevista entre Mas i Rajoy hi va haver el compromís de deixar per escrit allò que es va dir de viva veu i que per això s'enviarà aquesta carta. El portaveu de l'executiu va indicar també que la missiva es farà pública un cop s'hagi transmès per correu a la Moncloa.
La fiscal del cas de les inspeccions tècniques de vehicles, les ITVs, ha demanat que el conseller de Justícia, Germà Gordó, declari com a testimoni per la suposada trama de concessió irregular d'aquestes estacions a Catalunya.
La fiscal considera que Gordó tenia, quan era secretari del govern, coneixements de les gestions d'alguns dels imputats per canviar el mapa de les estacions d'ITV.
Alejandro Martínez Singul, el segon violador de l'Eixample, sortirà demà de la presó després de sotmetre's voluntàriament a la teràpia d'inhibició del desig sexual o castració química i després d'haver complert íntegrament la seva última condemna de més de 3 anys per haver intentat abusar d'una nena de 12.
Fonts judicials han informat que Martínez Singul, que l'any 1993 ja va ser condemnat a 65 anys de presó per 10 violacions i 4 intents més, no ha obtingut cap permís carcerari durant la seva estada a la presó per evitar que es donés a la fuga o reincidís i ha seguit un tractament psicosocial intensiu i individual per intentar evitar la comissió de nous delictes sexuals.
La polèmica desfermada pel Partit Popular de la localitat d'Altafulla en posar al mateix nivell l'Assemblea Nacional Catalana i els nazis ha tingut resposta clara i contundent de la mateixa presidenta del PP català.
Doncs sí, Alicia Sánchez Camacho considera que en comptes de magnificar un missatge local de la pàgina de Facebook del seu partit Altafulla, s'haurien de vigilar, per exemple, els webs de la Generalitat perquè inclouen missatges independentistes i això, segons Camacho, és molt més preocupant. Molts d'aquests missatges van en contra de la llei, divideixen la societat catalana i no representen el conjunt dels catalans. Això és el que ha dit Sánchez Camacho. Aquí és on han de posar l'èmfasi els mitjans. La presidenta del Partit Popular Català ha assegurat també que parlaran amb els representants d'Altafulla i ha lamentat que sempre s'hagin de magnificar unes qüestions quan d'altres que es fan de manera oficial i que perjudiquen la convivència de tots els catalans no es magnifiquen.
I la presidenta de l'Acadèmia del Cinema Català, Isona Passola, ha revelat que la Generalitat té molt avançat un projecte per crear una taxa per finançar la indústria cinematogràfica catalana.
Isona Passola, que ha explicat que l'impost podria ser de 6 a 10 euros per família i que es podria aplicar per aparell televisiu per l'accés a internet o sobre TV3 en concepte de gaudi de l'espai públic televisiu. Passola ha descartat que la taxa recaigui en les entrades de taquilla, com passa, per exemple, a França, tenint en compte la davallada del nombre d'espectadors d'un 20%. 20% aquest any. El sector a Catalunya viu una de les etapes pitjors, tant per la pujada de l'IVA del 21% com també per l'adaptació a l'entorn digital. Segons l'Acadèmia, a Catalunya s'han gravat o estan en procés de rodatge 34 llargmetratges i 15 documentals, unes xifres que a final d'any seran lleugerament inferiors a les de l'any passat.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem resumint l'actualitat d'aquest dimecres. L'atur registrat el mes de juny passat ha baixat per quart mes consecutiu, amb més de 127.000 persones menys en relació amb el mes de maig. La notícia la coneixíem ahir al matí.
El nombre de parats, doncs, s'ha situat en uns 4.700.000, el que suposa un 2,6% menys, segons dades, com dèiem, fetes públiques ahir pel Ministeri de Treball i la Seguretat Social. Tot i que el juny ja acostuma a ser bo pel que fa a la creació de treball, aquesta xifra suposa la disminució d'atur més gran que s'ha registrat mai en aquest mes. No obstant, des del juny de l'any 2012, l'atur s'ha incrementat en més de 148.000 persones, el que suposa el 3,2%. A Catalunya, l'atur ha baixat en gairebé 25.000 persones al juny i ara hi ha unes 617.000 persones aturades registrades a les oficines públiques d'ocupació.
Els sindicats majoritaris avisen que, tot i que el juny és tradicionalment un mes bo per a l'atur, no tots els qui deixen d'estar en el registre han trobat feina.
Com dèiem, l'atur ha baixat al juny en gairebé 25.000 persones a Catalunya, però només s'han fet 8.700 contractes nous. Les organitzacions recorden que hi ha persones immigrants que han marxat del país i joves, per exemple, que també han marxat a Catalunya i a Espanya per buscar feina. Segons un informe publicat per l'UGT, s'està produint un efecte desànim en l'economia i la societat pels aturats que no troben feina ni creuen que hi hagi perspectives de trobar-ne en molt de temps. Aquest efecte de desànim provoca l'abandonament del mercat de treball i baixes, per exemple, al sector públic d'ocupació.
I el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, feia seva aquesta esperança davant de la reducció de l'atur en explicar ahir al matí al Congrés dels Diputats que els resultats de la cimera europea són positius per a Espanya, alhora que va avisar que encara queden moltes coses per fer. Parlem ara de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, que ha decidit recórrer l'ordre de presó incondicional dictada dijous passat pel jutge del cas Gürtel, Pablo Ruz, contra ell.
L'advocada de Bárcenas, Trallero destacat, l'advocat volíem dir, Alfonso Trallero destacat, que en 4 anys d'investigació el seu client mai no ha donat cap senyal de voler fugar-se ni tampoc ha intentat ocultar el seu capital. El recurs s'ha presentat el mateix dia que el jutge Ruz ha ordenat el bloqueig dels comptes del matrimoni Bárcenas a Bankia. L'advocat de Bárcenas ha remarcat també que no hi ha cap precedent com la del seu client, ja que ha comparegut fins a 9 vegades davant la justícia i sense que variïn les circumstàncies l'han acabat enviant a l'atur.
I el Consell d'Estat ha avisat que la reforma de l'administració local que prepara el govern de Mariano Rajoy reduiria en excés l'autonomia municipal que garanteix la Constitució.
Doncs sí, en concret aquesta mesura vulnera l'article 140 de la Constitució perquè hi hauria un buidat competencial dels ajuntaments i d'algunes àrees quedarien, per tant, en mans d'òrgans amb dirigents que no es voten directament, com per exemple les diputacions. La reforma prevista estableix que els ajuntaments que no acatin aquest cost perdran competències dels serveis que recauran a les diputacions provincials o, per exemple, també en els consells insulars.
Un minut i mig i serà 9:15. El president d'Egipte, Mohamed Morsi, s'ha dirigit a la nació en un discurs televisat aquesta nit passada després de la crisi desfermada al país. Morsi s'aferra i l'exèrcit respon que morirà abans de veure el poble amenaçat.
Recordem que l'exèrcit ja va fer un ultimàtum al govern perquè atengués abans d'avui dimecres les demandes del poble. Si l'executiu no hi accedeix, les forces armades aplicaran el seu full de ruta, que inclou, per exemple, la suspensió de la Constitució i també la dissolució del Parlament dominat pels islamistes. Després de l'anunci dels militars, la tensió s'ha incrementat. Milers de persones, partidaris i detractors del president han sortit als carrers i s'han produït nous enfrontaments. Recordem que ja hi havia almenys 7 persones mortes i desenes de ferits. A ells, aquesta passada nit, s'hi han sumat 16 víctimes mortals més al Caire i uns 200 ferits més. El president Morsi, mentrestant, ha anunciat una iniciativa per la formació d'un govern d'unitat nacional i d'un comitè també per esmenar la Constitució. Dins d'aquesta proposta es negociarà amb la resta de formacions la celebració d'unes eleccions legislatives en el termini de 6 mesos. El líder egipci considera que els seguidors de l'antic règim de Mubarak manipulen la ira dels joves i ha assegurat que Egipte enfronta el desafiament dels seguidors de l'antic règim i ha assenyalat també que no hi ha cap alternativa a la legitimitat.
França i Portugal han negat en les últimes hores l'aterratge de l'avió on viatjava el president de Bolívia, Evo Morales, davant la sospita que hi viatjava també l'exanalista de la CIA, Edward Snowden.
El president de Bolívia tornava de Moscou, on ha assistit durant dos dies a una cimera de països exportadors de gas. Davant la possibilitat que Snowden hi viatgés, París i també Lisboa li han negat el permís d'aterratge per omplir el dipòsit. L'aparell ha hagut de fer-ho, per tant, a Viena. Recordem que l'exanalista de la CIA ha demanat asil a 21 països per evitar l'extradició als Estats Units. Molts l'han rebutjada o bé encara no li han dit res. Aquests dies, com dèiem, s'ha celebrat a Moscou la cimera de països exportadors de gas. Aquesta cimera hi assisteixen, per exemple, mandataris com el bolivià Evo Morales o el veneçolà Nicolás Maduro. Tots dos van oferir la possibilitat d'atorgar asil a Snowden, fent créixer així les especulacions sobre la possibilitat que Snowden pugés a algun dels avions d'aquests dos mandataris.
I continua la crisi política que afecta el govern de Portugal. El primer ministre, el conservador Pedro Passos Coelho, es manté en el càrrec, tot i que dos ministres li han presentat la dimissió en 24 hores.
L'últim a fer-ho va ser ahir el titular d'Exteriors, Paulo Portas, tot i que el cap de l'executiu de Portugal no ha acceptat de moment la renúncia del líder del partit democristià que li garanteix la majoria parlamentària. En un discurs retransmès per televisió, Passos Coelho ha afirmat que no dimiteix davant la petició dels grups d'esquerres que li ho exigeixen. Recordem que la renúncia del titular d'Exteriors, Paulo Portas, ha tingut lloc 24 hores després de la dimissió de Víctor Gaspar com a ministre de Finances i artífex també de les polítiques d'austeritat aplicades. Portas ha evidenciat així el rebuig al relleu de Gaspar.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
En esports, el Barça vol portar amb la màxima discreció les negociacions per intentar incorporar Thiago Silva.
Des de fa molts mesos, Tito Vilanova ha expressat que vol reforçar la posició central de l'equip i sembla que defensa brasiler Thiago Silva, que el diumenge, recordem, va guanyar la Copa Confederacions contra la selecció espanyola, és el gran candidat de l'entrenador del Barça per fer-ho. El club blaugrana vol portar amb la màxima discreció, com dèiem, aquestes negociacions. Fins i tot el jugador ha reconegut a moment haver parlat amb el tècnic, però el club, com ja va fer en el cas de Neymar, no vol dir res. El portaveu de la Junta Directiva, Toni Freixa, de moment ha assegurat que no s'estalviaran esforços per fitxar-lo.
La UEFA ha confirmat, d'altra banda, de manera oficial, que a partir de la temporada vinent farà controls sanguinis a totes les seves competicions, incloent-hi la Lliga de Campions i la Lliga Europa.
Fins al moment, l'organisme presidit per Michel Platini només feia controls de sang a les competicions de seleccions des de les dues últimes Eurocopes, el 2008 i el 2012. Aquesta nova normativa dicta que a partir d'ara els controls bé podran ser tant d'orina com de sang o fins i tot dels dos tipus. L'objectiu d'aquest moviment de la UEFA és combatre d'una manera més efectiva el consum de dopatge al futbol europeu. Durant la temporada 2012-2013 es van fer 1.374 controls de dopatge a la Lliga de Campions i també a la Lliga Europa i no va aparèixer cap positiu.
I en bàsquet, el Real Madrid, campió de la Lliga aquest any, ha confirmat a la seva pàgina web la renovació del seu capità Felipe Reyes per dues temporades.
El jugador madrileny que juga al Club Blanc des de l'any 2004 és un dels líders del vestuari i una peça clau als esquemes de Pablo Lasso. De fet, va ser escollit millor jugador de la final de l'ACB. Malgrat que tothom donava per feta aquesta renovació pel seu gran rendiment, l'ampliació de Reyes del seu contracte no ha estat tan ràpida com es preveia.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem l'informatiu. Càritas Espanyola fa una crida a les autoritats perquè prenguin decisions polítiques i legislatives que evitin el sofriment de més persones que pateixen l'empobriment a causa de la crisi econòmica. Així ho expressa la declaració final elaborada després de la 70a Assemblea General de Càritas Espanyola que s'acaba de celebrar a Madrid. En aquest document, Càritas afirma que la pobresa és sempre evitable i que l'objectiu de la seva tasca és treballar per la justícia en cadascun dels seus àmbits territorials.
I la quarta edició de les Jornades d'Història del monestir de les Avellanes se celebrarà el dijous i divendres i tractarà de la relació dels monestirs amb el seu entorn durant l'edat mitjana. Aquesta vegada, entre d'altres novetats, es donarà a conèixer, per exemple, l'intent de poblament de l'entorn complex monàstic actualment gestionat pels maristes. Robert Porta va explicar al programa El primer cafè de Ràdio Estel la història de la creació dels pobles dels Masos, ara desaparegut.
És un descobriment que han fet a través del que va ser historiador del monestir de les Avellanes del segle XVIII, el Jaume Caresmar, en què apareix un document d'un abat que es deia Pere, del 1295, en què va voler repoblar l'entorn del monestir, perquè el monestir de les Avellanes està molt aïllat de la resta de pobles que té l'entorn, i amb aquest intent el que fan és donar tota una vall que hi ha a un mig quilòmetre del monestir per a que tres famílies hi fundin casa i construïssin domicili, no?, des del mes de març fins al Nadal de 1295.
Aquestes jornades també comptaran amb una mostra de tocs de campana del monestir, també la reproducció d'un sopar monàstic, un concert nocturn al claustre romànic i una visita guiada a Os de Balaguer, que explicarà la vinculació d'aquest poble amb les avellanes.
Passen 5 minuts d'un quart de nou. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, l'atur registrat a l'Estat cau amb més de 127.000 persones. El periòdico, menys atur, més precarietat, diu el titular principal. El Punt Avui, l'atur es conté, diu també el titular. Diari Ara, Catalunya i Balears acaparen la creació de llocs de treball. El País, la jutge imputa l'exministre Magdalena Álvarez en el cas dels expedients de regulació d'ocupació. El Mundo, Magdalena Álvarez, imputada per la trampa que va mantenir Griñán. Diari ABC titula imputada l'exministra Magdalena Álvarez en el cas dels Eros. I finalment La Razón, també sobre aquest tema, titula Magdalena Álvarez, imputada pels expedients de regulació d'ocupació. Fet aquest resum, de seguida els serveis i després parlem amb el secretari de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, Francesc Torredeflot.
Ràdio Estel. Els dijous cap a les 9 del matí, l'Agència Catalana del Consum i Ràdio Estel s'alien per oferir-te tota la informació que t'interessa com a consumidor. Plusvàlua del primer cafè, amb Carla Gràcia. Els teus drets i les teves necessitats com a consumidor, cada dijous cap a les 9 del matí, a la secció Plusvàlua del primer cafè, un espai patrocinat per l'Agència Catalana del Consum.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda a l'Església necessitada, enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercor i el Corte Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercor, preu i per millor.
També a Hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ja atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. En general no és una jornada massa complicada en aquesta xarxa viària, però hi ha una via que sí la podeu evitar molt millor, és la Ronda Litoral de Barcelona. Aquí sí que hi ha molts problemes. Tenim un camió avariat a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat, i una cua que ja supera els 6 quilòmetres des del nus del Llobregat fins a Montjuïc, per tant, cua de vehicles aquests 6 quilòmetres de la Ronda Litoral en sentit Besòs. Això comença a afectar vies, per exemple, que enllacen amb el nus del Llobregat. És el cas del cinturó del litoral, de l'autovia A2, molt carregada, amb trams aturades entre Cornellà i aquest nus del Llobregat. Tornem a la Ronda Litoral, perquè en direcció contrària també va molt carregada. Potser la cua no és tan compacta, però parlaríem de trams d'aturades gairebé entre la zona del Fòrum i la Barceloneta. Per tant, la Ronda Litoral, com us dèiem, força carregada en totes dues direccions. A la resta de la xarxa viària queden alguns punts amb retencions, la C58, un pèl, a Ripollet, sortint de Barcelona, també a la P2, a la zona del Papiol, però, com us dèiem, en general no és una jornada massa complicada. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, ara mateix podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
És l'últim dia, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya, amb núvols i ruixats, ja que a partir de demà arribarà el temps d'estiu de debò, almenys durant uns dies. Els núvols matinals de la costa avui se n'aniran en les properes hores i tindrem ja un matí, a partir d'aquí una hora aproximadament, ben assolellat. En canvi, a la tarda arribaran nous núvols que només al Pirineu deixaran alguns ruixats febles. Els ruixats podrien arribar a qualsevol punt de les comarques pirinenques aquest mateix vespre. Les màximes en temperatures, sense canvis, tret del Pirineu, on es preveu que baixin.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
L'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós és notícia aquests dies per la publicació de diferents textos de dimensió i d'interès públics. L'obra social La Caixa acaba d'editar la guia Atenció religiosa al final de la vida, coneixements útils sobre creences i conviccions. El llibre és una guia amb la informació bàsica i breu sobre les principals creences religioses adreçada al personal sanitari. Els textos s'han elaborat amb la participació d'experts i membres de cada confessió i l'edició, com dèiem, ha estat coordinada per l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. El treball parteix de la idea que, encara que no es comparteixin les conviccions del malalt, un professional sanitari ha de conèixer com afronta un pacient des de les seves creences al final de la vida. En parlem amb Francesc Torredeflot, que és director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós i d'aquest treball. Senyor Francesc Torredeflot, bon dia.
Bon dia.
Com definiria aquest important llibre que pot fer un gran servei a la nostra sanitat, sobretot pensant en els malalts en el final de la vida?
Bueno, jo diria que és com una obra, una immensa obra de consens, i d'un consens important perquè va adreçat a la gent que, tant els familiars com els pacients que pateixen una malaltia avançada, el que, segons com es deia, una malaltia terminal abans. Per tant, és una obra que pretén... Té una voluntat molt pràctica d'ajudar també els professionals de la salut a entendre la malaltia aquesta terminal o avançada i acompanyar no només psicològicament, sinó també espiritualment els afectats.
I aquí han participat experts i representants de diferents confessions,
sí,
per exemple, el capellà catòlic Xavier Sobrevia, l'oncòleg Xavier Gómez...
Exacte, que ell ha estat el co-coordinador juntament amb nosaltres, i de fet el procediment ha estat el procediment que utilitza habitualment Audir, que és fer servir primer uns experts de les religions, en ciències de la religió, i després utilitzar-ho com treballar en equip amb els experts de cada comunitat religiosa.
I bé, el treball es va presentar la setmana passada amb una conferència també del filòsof Francesc Torralba.
Sí.
Vostès confien que es puguin notar els efectes de les orientacions que dona aquest treball perquè estigui més present la dimensió religiosa en el final de la vida?
Exacte. Jo crec que hi ha alguns valors afegits que són especialment suggestius. Per exemple, i que es notaran més que altres... que hi havia algun material anterior, sobretot de la Generalitat i del govern espanyol, sobre diversitat religiosa i salut. Però no n'hi havia cap que, per exemple, facilités als professionals de la salut i als usuaris de la salut, o sigui, els afectats, unes eines pràctiques, com, per exemple, una selecció de textos que han de servir perquè el malalt pugui interpretar el seu sofriment i pugui donar-li un sentit des de la seva pròpia tradició. Uh-huh. I a més, aquests mateixos textos permeten que el professional de la salut, tot i que no comparteixi la fe del malalt, pugui entendre quina perspectiva de fons, amb quina perspectiva de fons el malalt aborda aquest sofriment. Uh-huh. Això és completament nou, per exemple, no? I després hi ha també, evidentment, una sèrie d'aportacions que són un glossari que permet que, d'alguna manera, el que no entén alguns dels termes perquè no està en una tradició que per ell és desconeguda, pugui entendre el sentit de l'explicació que se li fa. Hi ha una sèrie d'eines d'aquest tipus que són interessants.
D'altra banda... Sí, perdoni, digui.
No, i a més, també hi ha una altra cosa a tenir present, que nosaltres hem fet servir també materials que hi havia arreu del món que eren afins o semblants al que volíem produir aquí a Catalunya, de manera que això també li dona a la guia un pes específic que no tenien altres guies abans.
Doncs des d'aquí també la recomanem, la guia Atenció religiosa al final de la vida, coneixements útils sobre creences i conviccions. Deia que, d'altra banda, l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, dins la seva constant activitat, ha publicat, per exemple, el llibre Diàleg Interreligiós a Catalunya, aportacions innovadores al diàleg des dels valors de les Nacions Unides, i també un manifest on es parlava, d'alguna manera, ara fa uns dies, d'intolerància religiosa. Ens ho pot explicar una mica?
Sí, bueno, el llibre és un recull una mica de l'acció de les organitzacions UNESCO Catalunya en favor del diàleg interreligiós i explica també la perspectiva una mica filosòfica o l'orientació ideològica d'aquestes organitzacions, que es basa bàsicament en dos principis, el principi de llibertat de pensament, consciència i religió, que consagra l'article 18 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics i de la Declaració Universal de Drets Humans, i, per altra banda, el principi de cultura de pau i de cultura del diàleg que ja es promou a la UNESCO des de l'època del Federico Mayor Zaragoza, quan ell era director general. Aquesta campanya el manifest aquest, diguéssim, del diàleg interreligiós com a una eina de prevenció per combatre la incitació a l'odi ha sorgit després d'un procés molt llarg, pràcticament de 2 anys, de tota la xarxa catalana d'entitats de diàleg interreligiós i que va culminar amb unes jornades que es van celebrar el 6 d'abril passat. Uh-huh. Com a resultat d'aquestes jornades va sortir aquest manifest que obre una campanya per combatre la incitació a l'odi. És a dir, nosaltres hem notat que hi ha hagut un creixement d'hostilitat envers algunes tradicions religioses. En general, envers la religió, però diríem que s'ha notat, s'ha palesat una mica més envers les religions que en diem abrahàmiques. Uh-huh. Tant el cristianisme, que és a dir, la judeofòbia o antisemitisme, l'islam, la islamofòbia tant el judaïsme, dic l'antisemitisme, com l'islamofòbia
sí.
O també la cristianofòbia. Fins i tot hi hem posat també, perquè també és cert que hi ha una certa ateofòbia, o sigui, que també hem inclòs les conviccions no religioses, perquè la desactivació de les dinàmiques de l'odi és una responsabilitat que ens pertoca a tots, independentment de la creença o convicció que tinguem.
Doncs felicitats per aquest manifest, que el que fa és avisar, no? Avisar que malgrat el règim de llibertats que tenim al nostre país, que tenim en general a Europa, doncs cal vigilar, no?, aquestes actituds
cal
que a vegades tenim.
Sí. Sobretot, i és curiós perquè el manifest, els que el pugueu llegir, que espero que siguin molts dels oients, posa l'accent en què hem de treballar de manera coherent i pragmàtica i d'alguna manera que també ens hem de treballar nosaltres mateixos. És a dir, que la incitació a l'odi comença dins de cadascú de nosaltres, amb les actituds que tenim, amb la intolerància que demostrem, amb la poca paciència que tenim, i d'alguna manera es proposa una certa reconstrucció personal que faciliti que les comunitats i tota la societat en general puguin treballar a favor del diàleg i de la cultura de la pau.
Més informació sobre aquest manifest i sobre els altres materials que hem comentat a la web de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, www.audir.org. Gràcies, senyor Francesc Torredeflot, director de l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. Molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Fins una altra.
Ràdio Estel.
Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments... Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Prepararé els dies més macos al mar més net. T'espero amb quilòmetres de platges accessibles per a tothom, els mundials de natació i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Sílvia Sabaté, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. Tortosa pren vida a les places i als mercats. Sabors i aromes vora l'Ebre en un instant que mai no s'acaba. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement. Cultiva l'art de viure.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
La tertúlia d'actualitat passa en 6 minuts de 8:45. Avui la compartim amb Joan Pallarès, historiador i delegat a Catalunya de la Federació Espanyola de Donants de Sang. Senyor Pallarès, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Gironí, avui comptem amb la presència del diaca del Bisbat de Girona, Joan Baptista Esteve. Bon dia, mossèn Esteve.
Bon dia a tothom.
I també amb l'economista i advocat Josep Maria Noguer. Bon dia, senyor Noguer.
Hola, bon dia.
Bé, imputen l'exministre Magdalena Álvarez i una vintena de càrrecs i excàrrecs de la Junta d'Andalusia pel cas dels ERES falsos. La veritat és que el cas d'aquests ERES, d'aquests expedients de regulació d'ocupació, ja es denunciava a la premsa des de fa uns anys. I ara, doncs, enmig de l'estat d'opinió de la societat espanyola davant d'altres casos, com el cas Bárcenas i que afecten al PP, o també a Catalunya... les ITBs i bé, el suposat finançament de Convergència amb fons del Palau de la Música, tot això sembla que no és només d'un partit, sinó que és bastant multilateral, tristament.
Sí, de totes maneres, a mi m'agradaria d'entrar en tant això, aquests diaris que treuen les estadístiques de tot i que diuen que estem pues, al 4,5 de no sé què i al 5,8 i tots són xifres, també. M'agradaria que em digués algú també del número d'imputats. El número de condemnats, quina proporció és? Uh-huh. Perquè potser ens trobaríem que falla alguna cosa.
Clar, és que l'imputat no ha de ser necessàriament condemnat, no?
És que jo vull ser imputat amb alguna cosa, perquè és que ja em tinc complexa.
Ja veu que, sí, que ja, començo, sembla que no ets ciutadà de primera,
començo
no?
Començo d'allò que dius, escolta, és dir, vostè no ha estat imputat, home, doncs no sóc imputat, vull dir que... Però sembla que allò que dius ja, en una reunió, segons a quines reunions, ja comences a quedar... Allò
queda que malament.
Dius, sí, és dir, dius, no...
Però vaja, imputar és una paraula que sona molt malament, eh? Encara sí, que sí, no sigui cap...
Bueno, abans eren els presuntos implicados i ara ja són els presuntos imputados.
Què en pensen? Però sí, el que passa que quan hi ha una imputació vol dir que hi ha uns indicis racionals de que s'ha infringit alguna norma del Codi Penal, no? I per tant, el Codi Penal o de les normes sancionadores, no? I per tant, vol dir que alguna cosa hi ha. Certament, després pot ser que no arribi a ser condemnada la persona, però el fet de que hi hagi uns indicis no és, a veure, no és qualsevol cosa. Em refereixo que és seriós això, que quan imputa un jutge és perquè realment existeixen aquests indicis, i el que passa que estem en un estat on hi ha una protecció molt gran dels drets de la ciutadania, i això és positiu, i hi ha una força molt gran de la presumpció d'innocència, i per tant, malgrat uns indicis forts, si després la prova no pot acreditar suficientment tot això, esclar, no s'arriba a la condemna, no? Però vaja, no, de gràcia no em fa cap formar part d'una imputació. Sí, per altra banda, aquí hi ha diverses coses que em preocupen, no? Una és que tota aquesta lacra de la corrupció i de corrupteles arribi a tots els partits. Vol dir que, no vol dir que tots els partits i, per tant, tothom qui forma part d'un partit sigui corrupte, però sí que la corrupció arriba a persones de tots els partits. I això em sembla preocupant, perquè vol dir que està una mica massa estès això, i que hi ha una colla de pràctiques i hàbits que semblava que no venien d'aquí i que eren corrents en determinats moments d'aquesta nostra història recent, no? Això és molt preocupant. I per altra banda, la justícia és molt, molt lenta. I, per tant, coses que fa temps que havien començat a sortir a la premsa, coses que ja van sonant de fa molt de temps, surten molt tard. I, per altra banda, no saps ben bé els ritmes en què surten les coses. Em refereixo que una cosa de tan lluny pot sortir avui, demà o demà passat. I per què surt avui, demà o demà passat? No? De vegades...
Perquè el Grinyan en aquests moments pues, diu que plega.
És clar, però el Grinyan diu que plega perquè ja sabia que sortiria això que li havien preanunciat, o és que això surt perquè, saps? O sigui, què és primer? Allò de l'ou o la gallina, no?
També es barregen les tensions polítiques dins del PSOE, no? Sobre... Perquè recordem que la Federació Andalusa no havia donat prou suport a Rubalcaba en el seu moment.
Clar, però vull dir que després la justícia serviria per coses per les quals no ha de servir. O sigui, que l'oportunitat d'una imputació no pot anar lligada a situacions polítiques, a interessos de partit, etcètera, etcètera, sinó que això ha d'obeir a un funcionament ordinari d'un poder independent i que les coses van sortint a mesura que van culminant determinades etapes d'un procediment, però no perquè coincideix amb alguns fets de la premsa, polítics, socials, etcètera.
Està clar, si s'han fet coses malament, expedients de regulació d'ocupació falsos o irregulars, doncs això s'ha d'actuar judicialment, no?, contra aquestes pràctiques, si s'han fet. Mossèn Esteve, perdoni.
Endavant. Sí, sí. No, jo només el que volia dir que a la gent del carrer ens costa molt d'entendre que realment la justícia sigui independent quan és, en teoria, un poder independent. Perquè des del moment que... Els càrrecs són nombrats per un govern, o sigui, per un dels poders domina i elegeix els membres de l'altre poder, lògicament sembla que aquí hi pot haver-hi com a mínim una influència. Aleshores, les coses no passen perquè sí. El sol i la lluna cada dia surten i canvien d'hora, però surten perquè va muntar el món d'aquesta manera. Però totes aquestes coses polítiques no sabem mai el per què surten. Per què sortir-lo de la ministra? Doncs pues, no ho sé. Ara, poder, és el que dèiem, comentàvem fa un moment, poder en Grinyan ja ho sabia i per això plega, i deia allò que deia en Bismarck, no?, que una retirada a temps és sempre una victòria, o bé perquè ja la cosa estava tan embrutada, i també pot haver-hi una altra suposició, que com que el PP ja no sap com treure les imputacions en diferents camps, de dir, doncs, bueno, esquitxem, perquè, mira, és agafar un ventilador i embrutim a tothom. I almenys així ens ho repartirem una mica. Doncs ara embrutim també els del PP i els hi trobarem, que la ministra aquesta també està imputada, etcètera, etcètera, quan, com molt bé ha dit en Josep Maria, ell que és advocat, vull dir, quan hi hauria d'haver una imputació hauria de ser perquè ja el jutge considera que realment hi ha indicis perquè una persona pugui trobar-se en un cas molt concret. Vull dir, no són suposicions. Les suposicions els podem fer la gent del carrer, els pot fer la premsa del cor o les emissores de telebesura, que aquests viuen de fantasies. Però la judicatura el que ha de fer és jutjar, perquè el jutge i o sigui, la judicatura l'única cosa que fa és aplicar unes lleis que han fet els polítics. Per tant, si la llei està mal feta, que vinguin els polítics i canvien la llei.
Doncs bé, reflexions interessants davant un tema que efectivament posa davant de la gent, de l'opinió pública, que existeix corrupció, molta corrupció, i potser desitjaríem que l'eficàcia política tapés potser aquests casos o es posés per sobre, no sé què en pensen vostès, perquè els polítics han de seguir treballant i governant, els que governen.
Seria desitjable, naturalment, però de totes maneres, bé, jo crec que com més corrupció hi ha gent que ja li va bé, els corruptes ja els hi va bé, és a dir, si ho és tothom, doncs escolta, és una cosa normal i corrent. Ara en aquests moments estem parlant de la Magdalena Álvarez i no estem parlant del senyor Bárcenas, i bé, això distreu el personal. bueno, el senyor Bárcenas, pues, bueno, suposo que algun dia es decidirà parlar ja d'alguna cosa, no sé, ja deu, l'edat que té ja deu saber què vol ser quan sigui gran. Per tant, ara en aquests moments, pues, mira, estem parlant d'aquest i demà parlarem d'un altre i d'així els autèntics casos, diguéssim, que hi ha, no els tenim.
Mariano Rajoy i els principals dirigents del PP diuen, però, que no tenen por del que pugui dir Bárcenas.
Deu ser perquè ja ha dit molt.
Ja no pot dir més.
Sí. Però si a més és incomprensible, no? És a dir, com un senyor pot arribar a fer el que bueno, diuen que feia, que s'ha d'aprovar, ara s'ha d'aprovar, però és a dir, si tenia aquelles milionades a Suïssa, 40 i pico de milions d'euros, bé, d'on sortien allò que passa, que li tocava, jugava la ruleta a Monte Carlo, sortia d'algun cantó, llavors que ens diguin, aviam, aquí ha d'haver-hi una trama, aquí ha d'haver-hi, s'ha de tirar el fil, aviam, qui li donava aquests cèntims amb ell?
Però evidentment qui ho sabia, no? Perquè, esclar, també és molt sorprenent però que ningú sapigués res.
És a dir, jo crec que el més greu és qui li donava.
Clar.
Qui li donava i qui callava.
I amb això dels eres falsos, no és per desviar l'atenció, senyors, perquè si aquí afecta tothom, parlem de tothom, eh? Però em refereixo a això, pot comprometre això de Magdalena Álvarez i els exalts càrrecs d'Andalusia, pot comprometre el PSOE en un futur immediat, fins i tot el lideratge de Rubalcaba a nivell estatal?
És clar, aquí segur que sí que incideix, i molt. El que passa que, a veure, dèiem que la corrupció afecta tots els partits, per tant, no és d'un partit concret, sinó que malauradament a tots els partits hi ha persones corruptes. La manera com afecta el partit, jo entenc que va lligada com reacciona el partit davant d'aquestes persones que té dins que han fet tot això. És clar. Per tant, el partit ara té la possibilitat, en aquest cas el Partit Socialista, perquè estem parlant ara d'aquesta qüestió dels eres, no? Que és una verdadera barbaritat, això, d'utilitzar els recursos públics d'aquesta manera fraudulenta, beneficiar determinades persones, que llavors s'ha de veure quina implicació tenia el partit en aquesta situació. Perquè llavors, és clar, llavors passa a ser d'unes persones que no són elles qui són directament els... A veure, com diria? O sigui, el que em refereixo és que pot ser que sigui una implicació greu del partit o que siguin unes persones que se'n beneficien ells. Hi ha dues situacions diferents. Les persones actuen en qualsevol cas, però poden actuar en interès propi o poden estar actuant per en benefici del partit i llavors, per tant, amb una implicació directa del partit. Són dues situacions molt diferents pel que fa al partit i, per tant, a veure com reacciona el partit. Primer, quina part de culpa hi té i llavors quina corresponsabilitat hi té per no actuar i, per tant, per esdevenir còmplices si té persones seves pròpies que estan implicades amb això i no fa res al partit.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'economista i advocat Josep Maria Noguer, el diàc Joan Baptista Esteve i l'historiador Joan Pallarès. A banda d'aquesta qüestió, si surten més temes, les podem comentar, però m'agradaria dedicar uns minuts a la tertúlia també a parlar de la figura de Joan Pau II, perquè sembla que la canonització ara sí es confirma que serà o el 24 de novembre o el 8 de desembre. Per tant, coincidint amb el final de l'any de la fe, ahir els cardenals i bisbes de la Congregació per a les Causes dels Sants van aprovar el segon miracle atribuït a la intercessió del pontífex. A banda de la qüestió del miracle, que també és una qüestió de fe, vostès com veuen aquesta notícia? Quina dimensió té en un moment també especialment important per l'Església i per al món? Amb el papa Francesc donant missatges positius, doncs li toca ara el paper de canonitzar Joan Pau II i segurament també Joan XXIII, que podria coincidir.
Missatges positius i missatges compromesos, no? Perquè, per exemple, una escapçada com ha fet doncs, amb els càrrecs de finances, això no s'havia fet mai. No sé, jo llegia ahir l'article Foc Nou d'en Francesc Romeu,
sí.
I autènticament dius, preguntes, no? Bueno, fins quan la cúria li deixarà fer aquestes coses? Això és una mica interrogant. I després, és clar, una persona que, per exemple, en la crisi de Brasil, mai un papa es havia mullat amb unes paraules, com el papa Francesc, posant-se, arreglarant-se, clarament.
I escolti, mira, amb els que protesten.
Jo n'estic ben enterat d'això, perquè tinc tres prelats allà que realment em tenen informat de cada moment. I, escolti, aquests senyors que estan protestant i estan rondinant, doncs tenen molta raó.
Sí, anem per part, si els sembla, sí. Perquè, per exemple, un alt càrrec del Vaticà, Guzmán Carriquiri, que dilluns era a Barcelona, deia que el papa Francesc havia aconseguit, sense ignorar els escàndols que havien afectat l'Església últimament, havia aconseguit que no sortissin en la primera plana de determinats diaris, especialment a Itàlia, on hi ha molta sensibilitat,
exacte,
amb aquests temes.
Exacte. No, i per el que respecta a Joan Pau II, home, doncs jo crec que tard o d'hora té de pujar als altars.
També va haver d'afrontar escàndols. Tots els papes tenen problemes a dintre.
Exacte, el que passa és que no sé, jo sóc una mica... Aquí a Barcelona potser estem una mica acostumats, i jo que he estat 16 anys a l'Ajuntament, doncs estem una mica acostumats a ser cauts en les coses, no? I, per exemple, ningú que no tingui la medalla de... La medalla d'or de la ciutat, no la d'honor, l'honor és una altra cosa, la medalla d'or de la ciutat pot portar un carrer en vida o 5 anys abans de... És a dir, fins 5 anys després de...
Ho diu per dedicar un carrer a Joan Pau II?
És a dir, no pot tenir... No, perquè això és un carrer dedicat, ja fa els 5 anys, ja el pot tenir. Però ho dic perquè això permet ser caute, i autènticament aquelles efervescències de que hi ha en el moment de la mort d'una persona...
Santo súbito!
Santo súbito i tal. Jo crec que s'ha de ser més prudent, no? I a mi em sembla que si deixem en aquests moments parlant de canonitzacions de la Guerra Civil, que fa pues, més de 75 anys pues, que van ocorrir les morts i que és claríssim que eren màrtirs per la fe, eh? Doncs bé, en tots els casos, no sé, a mi em sembla que no sé, 8-10 anys abans de... S'ha de deixar passar una mica més de temps.
Doncs una opinió la de Joan Palleres, però vaja, a banda d'aquesta qüestió sobre Joan Pau II, Josep
Maria Nogué... Sí, no, a mi em sembla molt bé que hi hagi aquesta canonització perquè obeeix a l'efervescència del poble que hem tingut un coneixement directe d'una persona extraordinària. Però, esclar, alhora ha d'anar això acompanyat d'un estudi seriós, evidentment, perquè el fet de reconèixer la santedat i, per tant, de poder canonitzar una persona requereix un procediment seriós d'estudi, de coneixement del que va ser la seva vida, no només aquella que va ser més pública i notòria, sinó, en general, doncs, tot allò que es pot obtenir a través de testimonis, d'escrits, etcètera, etcètera.
No?
Per tant, és bo que hi hagi un temps. Ara, quan ha de ser aquest temps? Doncs mira, hi ha situacions en les que cal que sigui més llarg i d'altres en les que potser no cal que hi hagi tant de temps entre la mort i aquesta proclamació, aquest reconeixement de l'Església de Santedat, no? I en el cas de Joan Pau II, jo penso que no és precipitat el fet de fer-ho ara. I a més, posa de manifest que en aquesta Església, de la qual formem part tots, hi ha persones extraordinàries, lloables i que són exemples a seguir, i n'hi ha d'altres que han estat molt més dominades pel pecat i que han tingut unes conductes que no són gens lloables ni exemples a seguir. I això ho hem de reconèixer amb molta humilitat, perquè és la realitat.
Doncs bé, de Joan Pau II també, mossèn Joan Baptista Esteve.
Bé, jo el que voldria dir que amb això coincideixo amb els tertulians, vull dir que el famós Santo Súbito a l'Església no es pot donar per una raó molt senzilla, perquè la causa dels sants preveu tot un procediment, és exactament igual com un procediment judicial. S'ha de seguir unes pautes, s'han de seguir unes normes, i si no es compleixen aquestes normes, no es pot establir.
Això s'ha fet, el que passa que s'ha fet ràpid.
Sí, exacte, sí, sí, eh? Però bueno, és que entre els condicionants que hi ha, per exemple, hi ha el cas que com a mínim hi han d'haver-hi dos miracles. Uh-huh. I de bon tros ja n'hi havia un, bueno, per tant, semblava que ja anava complint les regles que estan... que manen per poder canonitzar amb un sant, però faltava un altre. Ara ha sortit aquest altre miracle que s'ha de demostrar, s'ha de poder incorporar tot això. És un procés llarguíssim el d'una canonització, vull dir, i és un procés, a més, molt i molt seriós. Vull dir, hi ha tot un... O sigui, l'Església en 20 segles d'història, si alguna virtut té, és que sap fer les coses amb el temps necessari. O sigui, no té mai pressa, perquè en 20 segles es poden arribar a canviar les coses molt a poc, molt lentament, meditar-les, fer-les ben fetes, que és el que es tracta. Perquè, si no, vull dir, ens trobarien que aquell papa, o és igual si no és un papa, que sigui un creient fervorós, que ha brillat per les seves virtuts, vull dir, els faríem sants l'endemà. I de bon tros, això també podríem caure en autèntics errors o autèntics disbrats, perquè, esclar, si fos un sant molt popular, no sé, per dir alguna cosa, per dir un disbrat, doncs demà faríem santa la Teresa Forcades, per dir alguna cosa, no?
Simplement per aclamació popular es podrien fer molt sants, certament.
Sí, sempre. Jo recordo l'escàndol.
Llavors, vull dir que, esclar, tot ha de seguir el seu procediment. Jo me n'alegro molt, perquè, vull dir, l'home... ell va ser fidel a les seves conviccions, que tenia molta gent en contra, vull dir, sabeu que molta gent demanaven que el papa plegués, perquè el veien que era un home que patia, vull dir, jo, per exemple, l'any 2000, el dia de Cap d'Any era a la plaça de Sant Pere, a la missa del dia de la Mare de Déu, que és el dia 1 de gener, i vam haver d'acabar la missa de pressa i corregents, perquè l'home va haver de sortir amb el papa mòbil de pressa cap a dintre a les estances vaticanes, perquè l'home estava fatal.
Quan començava el jubileu de l'any 2000, precisament, no?
Sí. Nosaltres vam estar a la vella de pregària a la plaça de Sant Pere. El pobre home va esperar que toquessin les 12 de la nit per sortir a la biblioteca per venir-nos i para de comptar, perquè ja no podia més. Sí. Però, vull dir que, esclar, era un home que la gent el va veure patir molt. Un home que va viatjar molt. Amb aquí suposo que també a la Cúria els hi devia anar molt bé, perquè li muntaven cada viatget i cada excursioneta al pobre papa, amb tots els respectes. Vull dir que, mentrestant, la Cúria anava treballant per la seva banda, mentre el papa anava fent de missioner, no? Vull dir que, en fi, es podria parlar molt. Però, bueno, l'Eglésia ens alegrem de tenir que hi hagi un nou sant en els altars, vull dir.
Molt bé. Serà sant, però no tan súbito, perquè, clar...
Els exacte. Que demanen... Ha de seguir el procés normal que exigeix.
Clar, hauran passat 8 anys i mig després de la mort. És ràpid,
sí,
però no tan...
És molt ràpid.
Sí, igualment.
Recordareu el cas de Maria Goretti?
Sí.
De que la gent s'escandalitzava pel poc temps que havia passat des de la seva mort fins a la seva canonització, no?
Sí.
La gent deia, això no pot ser, que no... La gent deia que allò no era... Ai, allò no era normal, és que té de passar, és que encara la família encara són viu, la gent que ha protagonitzat els fets encara viuen, que, vull dir, esclar, els hi semblava una cosa, bé, doncs és una mica això, no?, de que estem potser acostumats a que realment, bé, els sants de 400 anys o de 100 anys després, esclar, ja ningú se'n recorda.
Els processos són diferents en cada cas. Per cert, la festa litúrgica de Santa Maria Goretti és aquest dissabte, com vostè sap, senyor Pallarès, segur, el 6 de juliol.
Bé, en qualsevol cas, parlem d'un procediment seriós, parlem d'un procediment sense precipitacions, i per tant es tracta de trobar el punt mig entre aquests dos grans principis, no?, de procediment seriós, profund, d'estudi rigorós, i al mateix temps que no hi hagi precipitació, i llavors entre aquests dos punts es troba el número d'anys. Això és molt relatiu, perquè depèn de la persona, depèn si una persona ha escrit molt i ha fet moltes manifestacions públiques o no, si és senzill accedir a tot aquest material, si hi ha recursos per estudiar tot aquest material o s'ha de fer amb un equip molt petit que tardi moltíssim a analitzar-lo, i esclar, és que tot això, volent-ho fer ben fet, hi ha moltes maneres de que sigui més ràpid o menys, no?
Sí que hi ha una cosa que és el termini d'inici i d'obertura dels processos de beatificació, que abans existia aquesta norma dels 5 anys, per això comentava el senyor Pallarès abans el tema dels 5 anys pels carrers dels ajuntaments.
Sí.
Però això Joan Pau II va obrir amb la Mare Teresa de Calcuta, si vostès ho recorden, aquesta dispensa que es pot declarar, i el papa Ratzinger també ho va fer, perquè res, 3 mesos després de morir Joan Pau II ja va obrir el procés, també.
Esperem que també, diguéssim, mentre es vagin desempolsant expedients, li arribi el beat Ramon Llull.
El beat Ramon Llull i també el futur beat Antoni Gaudí, del qual estem molt pendents tots, també.
Sí.
Aquí, malauradament, el fet d'aplicar-hi més o menys recursos incideix d'una manera important, perquè ni que sigui pels equips humans que es poden posar a treballar sobre la causa. Clar, perquè si s'han d'analitzar un nombre de documents determinat, quanta més gent es pot posar a fer-ho, més ràpid és, no? I per tant els recursos hi diuen, en aquí tenen a veure, perquè és clar, són una colla de persones que s'han de dedicar potser a ple temps i a tota una colla de mitjans que són necessaris. Si estan disponibles es pot fer una mica més ràpid, si no, s'enlenteix moltíssim. És clar, és que tot això... A part de les traves que es poden trobar en el propi procediment, no? Però a part d'això, em refereixo que sí que hi ha elements humans que poden agilitzar més o menys.
Veurem quan s'acaba produint la canonització de Joan Pau II, que podria ser, segons els últims rumors o les últimes veus que sonen, el 24 de novembre, festa de Crist Rei, que és l'últim dia de l'any de la fe, el 24 de novembre, o bé més tard, el 8 de desembre, que és la Immaculada, aquest any coincidint amb diumenge, amb el que seria el segon diumenge d'Advent. Doncs bé,
a mi el que em costa més d'entendre o de conèixer per què és així és perquè es vol fer coincidir de vegades amb una altra canonització, no? En aquest cas concret, perquè es parla...
Hi ha la possibilitat de la de Joan 23.
Exactament, no? Llavors no saps si és per donar més rellevància a la festa o si amb això es dilueix una mica la figura, i es matitza, perquè aquí sí que hi ha estratègia, diguéssim, perquè és clar, una vegada culminats els processos, fer un dia o l'altre sí que és una decisió humana i d'una determinada estratègia, que no sé exactament a què obeeix, però segur que té tot unes causes
potser
darrere.
Potser a un desig d'impulsar la comunió entre els més devots de Joan XXIII i els de Joan Pau II, que també seria bo, això.
És possible, però aquí, evidentment, hi ha una estratègia darrere.
Moltes gràcies. Ho deixarem aquí només en un minut. M'agradaria comentar les dades de l'atur, que vam conèixer ahir. Baixa de prop de 25.000 persones a Catalunya i també baixa de manera significativa al conjunt d'Espanya l'atur. Estem en la tendència bona o potser no hem de ser triomfalistes amb el tema de l'atur, de la reducció de l'atur?
Que baixi l'atur sempre és una bona notícia. Ara també hi hauria d'haver-hi un índex d'actuacions que s'han creat i es minsa.
No, com a tendència és boníssim, això no es pot discutir, i tant de bo encara incrementés més, no?, aquestes xifres. El que passa que hem de veure també per què redueix l'atur, si és que estan incrementant el número de contractats, si és que està marxant més gent del país, de què ve això, no? Però vaja, la tendència que vagi a l'atur, escolta'm, indiscutiblement és una molt bona notícia.
El que desitgem és sobretot creació d'ocupació, també, no?
Certament, esclar, ha de venir per aquí sobretot, sí, perquè esclar, si és perquè la gent es mor o perquè la gent se'n va, home, és clar que no hi ha tanta pressió d'atur, però no estem encara amb una bona solució.
Mossèn Esteve, encara...
No, jo també crec que, és clar, s'ha de veure si només depèn de l'estacionalitat, com bé també ha dit el senyor Pallarès, és clar, la qualitat, perquè és clar, ens estem trobant amb gent que els estan fent uns contractes basura, que treballen 7 dies a la setmana durant 3 mesos sense ni un dia de festa, només amb una hora per dinar, i amb uns sous de vergonya, no? Vull dir que, esclar, i no solament has de tenir feina, sinó tenir una feina realment de qualitat, perquè si no, aleshores, estem perdent, vull dir, una mica la qualitat de vida que havíem anat aconseguint al llarg de molts decennis, I amb això, vull dir que hauríem d'anar intentant-ho recuperar feina i recuperar també qualitat per tota la gent que treballa,
Doncs bé, ho deixem aquí. Gràcies per la seva participació avui en la tertúlia. Joan Pallarès, Joan Baptista Esteve i Josep Maria Noguer. Fins la propera ocasió. Bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
Passa un minut i mig de les 9. Ara mateix els titulars, l'última hora informativa que ens porta la Sara Crut. Després parlarem amb el biòleg i escolapi Ramon Maria Noguer, que acaba de publicar el llibre Cerebro y Trascendencia, publicat i editat per Fragmenta. Amb ell comentarem algunes qüestions que surten en aquest llibre, com per exemple el que és la dimensió multilateral més enllà de les creences de la mateixa transcendència. També tindrem l'espai, naturalment, amb el doctor Miquel Pros i un nou testimoni avui i el comentari de l'actualitat amb Josep Maria Carbonell. Això fins a les 10.
Hola, molt bon dia. L'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, ha recorregut l'ordre de presó incondicional dictada dijous passat pel jutge del cas Gürtel, Pablo Ruz. L'advocat de Bárcenas, Alfonso Trallero, ha destacat que en 4 anys d'investigació el seu client mai no ha donat cap senyal de voler fugar-se ni tampoc ha intentat ocultar el seu capital. El recurs s'ha presentat el mateix dia que el jutge Ruz ha ordenat el bloqueig dels comptes del matrimoni Bárcenas a Bankia. El Consell d'Estat ha advertit que la reforma de l'administració local del govern de Mariano Rajoy reduiria en excés l'autonomia municipal que garanteix la Constitució. En concret, aquesta mesura vulnera l'article 140 de la Constitució perquè hi hauria un buidet competencial dels ajuntaments i també algunes àrees quedarien en mans d'òrgans en dirigents que no es voten directament, com són, per exemple, les diputacions. França i Portugal neguen l'aterratge a l'avió de Morales per la sospita que hi viatja l'exanalista de la CIA, Edward Snowden. El president de Bolívia tornava de Moscou, on ha assistit durant 2 dies a una cimera de països exportadors de gas. Davant la possibilitat que Edward Snowden hi viatgés, París, com dèiem, i també Lisboa, han negat el permís d'aterratge per omplir el dipòsit. L'aparell ha hagut de fer-ho, per tant, a Viena. El president d'Egipte, Mohamed Mursi, s'ha dirigit a la nació en un discurs televisat aquesta mitjanit després de la crisi desfermada al país. Mursi s'aferra, continua aferrant-se i l'exèrcit respon que morirà abans de veure el poble amenaçat. L'exèrcit, recordem, va fer un ultimàtum al govern perquè atengués abans d'avui dimecres les demandes del poble. Si l'executiu no hi accedeix, les forces armades aplicaran el seu full de ruta, que inclou la suspensió de la Constitució i també la dissolució del Parlament, dominat ara mateix pels islamistes. I en esports, el Barça vol portar amb la màxima discreció les negociacions per intentar incorporar Thiago Silva al club. Des de fa molts mesos, Tito Vilanova ha expressat que vol reforçar la posició central de l'equip i sembla que defensa brasiler Thiago Silva, el defensa que el diumenge va guanyar, recordem, la Copa Confederacions, és el gran candidat de l'entrenador del Barça per fer-ho. Fins aquí les notícies. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb tota la informació del dia d'avui. Fins ara.
La solidaritat és la determinació ferma i perseverant de comprometre's pel bé de tots i de cadascú, perquè tots som veritablement responsables de tots. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Soy Ana Simón y este año las rebajas del Corte Inglés las presento yo. Y estoy encantada porque tienen unos precios y unos descuentos tan buenos que no sé por dónde empezar. Escucha, escucha.
Sandalias, 39,99 euros.
¿No os lo decía? Da gusto ponerle cara a unas rebajas así de buenas.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
¿Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Passen 8 minuts de les 9. Comencem la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel i ho farem parlant de Cerebro y Trascendencia. Aquest és el títol d'un interessant llibre on el biòleg Ramon Maria Nogués explora la transcendència com un luxe propi del cervell humà. La ment i el cervell tenen, evidentment, unes capacitats que van molt més enllà dels estereotips d'allò que coneixem per supervivència. Nogués, catedràtic emèrit de Biologia i sacerdot escolapi, entén que la transcendència és el conjunt d'activitats que constitueixen buscar la bellesa, interessar-se per l'estètica i el desenvolupament d'accions simbòliques, entre altres coses. La transcendència, per tant, no és només religiosa, sinó que afecta tota la vida humana i passa per l'estètica, l'ètica, el sentiment nacional, per exemple, la passió amorosa, la paraula i el símbol, a més de la mateixa religió.
En aquest llibre, Cerebro i Trascendència, que és una traducció, de fet, de l'original en català i que està editat per Fragmenta, Ramon Maria Nogués estudia la singularitat humana, el jo i tot allò que passa per la nostra ment i ens configura com a persones. Ramon Maria Nogués, de 75 anys, ha elaborat estudis de pedagogia, filosofia i teologia i és doctor en biologia per la Universitat de Barcelona. Ha estudiat temes de neurobiologia evolutiva i ha col·laborat en equips interdisciplinars de neuropsiquiatria amb la Fundació Vidal i Barraquer, entre moltes altres aportacions. En aquest context ha analitzat qüestions sobre la mateixa neurobiologia de la religiositat. Ha intervingut també en estudis de bioètica i comissions oficials sobre aquesta disciplina. Ramon Maria Nogués és escolapi des de l'any 1955 i sacerdot des del 1961. Entre altres llibres també ha publicat Dioses, creencias y neuronas, una aproximación científica a la religión. Amb ell, amb Ramon Maria Nogués, parlem durant els propers minuts. Cinc minuts i serà un quart de deu. Ens acompanya en directe doctor Ramon Maria Nogués. Bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com està?
Molt bé, molt bé.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos en directe, a nosaltres i als nostres oients. Parlem sobretot del contingut d'aquest llibre Cerebro i Trascendència. Cervell i Transcendència va ser la versió en català. Com definiria vostè la transcendència, tenint en compte que no té només una dimensió religiosa? Perquè tots identifiquem transcendència amb el més enllà, amb la religiositat, amb el Déu.
Sí, jo penso que una definició fàcil seria aquell espai del món mental que ens distingeix clarament dels animals. Nosaltres el cervell el compartim, la nostra estructura cerebral, amb tots els animals, però aquesta estructura cerebral va complicant-se. I, per tant, quan arribem, per exemple, al món dels vertebrats, dels mamífers, etc., ens trobem amb cervells que, en molts aspectes, són bastant similars als nostres. Però, en canvi, quan parlem del món mental, no solament hi ha estructures diferents en el nostre cervell respecte dels animals, sinó que, clarament, d'una manera molt evident, els humans despleguem, per dir-ho així, unes competències mentals, culturals, relacionals, etc., que són molt desproporcionades en relació a el que sembla que seria estrictament imprescindible per sobreviure com animals. D'aquesta dimensió que despleguem, que és clarament diferent, singular, respecte al món animal, jo en dic una dimensió de luxe, i d'alguna manera aquí s'inscriuen tot això que en dic transcendències, que evidentment inclou les religioses, que són unes de les molt importants, però n'hi ha moltes d'altres que també ho són.
La mateixa raonabilitat de l'ésser humà.
La raonabilitat, les capacitats de previsió, la naturalesa d'alguns sentiments, que també és molt específica.
Les emocions, l'apassionament, diu vostè, en el llibre.
Sí, exactament. No? Certes formes d'apassionament, perquè en els animals els sentiments ja són molt importants i potser és l'aspecte amb el que la nostra ment es relaciona més amb el món animal, el món dels sentiments. Però, en canvi, tot el que és raonament, i sobretot aquesta frontera entre el raonament i el sentiment, que és la transcendència, això és molt específicament nou en el món humà respecte als animals.
I què vol dir, doctor Nogués, que el cervell i la ment de l'ésser humà van molt més enllà dels estereotips de supervivència? Tots parlem sovint de l'instint de supervivència, que és del cap, no?
Sí. A veure, els animals estan molt ben programats i el seu cervell té gravat, diguem-ho així, per dir-ho amb el símil que avui ens és familiar del món virtual, té gravats aquells comportaments bàsics que són imprescindibles perquè l'espècie tiri endavant. Per exemple, l'alimentació, la sexualitat, l'agressivitat, unes certes formes d'agressivitat, la territorialitat, la jerarquia i algunes altres coses. I això dona un paquet de competències que garanteix que l'animal pot seguir la seva vida d'espècie, no? En canvi, en els humans, a més d'això, que això nosaltres també ho tenim, i algunes d'aquests instints els tenim de formes molt similars als animals, per exemple, l'alimentació, molts aspectes de la sexualitat, etc. Però en el moment de desplegar-los, aleshores sí que apareixen competències noves, més enllà de l'estereotip. Per què? Vull dir que apareix com el que en podríem dir uns graus de llibertat. Per exemple, en el cas de l'alimentació, l'animal, quan té gana, pues, menja allò que és propi de la seva dieta, en general, no? Nosaltres això també ho fem, però les formes de menjar es despleguen de maneres molt diferents, segons les cultures. I, a més, arriba un moment en què el mateix fet de menjar agafa unes dimensions de tipus simbòlic, ritual, etc. I el menjar esdevé una ocasió de trobar-se, de fer festes, fins i tot d'associar-ho a motius o aspectes típicament religiosos i simbòlics, quasi bé exclusivament simbòlics. Un exemple, per exemple, el tenim en la tradició cristiana de la celebració eucarística i jueva, ja, que també d'alguna manera és una herència jueva, en el que menjar esdevé un símbol d'alguna altra cosa. I, per exemple, nosaltres suposem, si un cristià va a la celebració de l'Eucaristia, no va a tipar-se, que és el que en principi serveix al menjar.
Clar, el dinar és per tipar-se.
El dinar és per tipar-se.
Per matar la gana.
Però, en canvi, quan nosaltres celebrem l'Eucaristia, no hi anem a tipar-nos, hi anem a fer una celebració simbòlica, però la fem a través del menjar. Aquesta capacitat simbòlica d'una arrel molt arcaica, diguem, és això que supera l'estereotip. L'animal, en principi, no menja per fer una celebració, menja per atipar-se.
És més pràctic, potser, l'animal, no?
És pràctic, va més a lo directe, a lo immediat, a lo útil, diguem-ho així. Nosaltres fem moltes coses inútils, però que són molt importants per la nostra experiència.
Això d'inútil ho podem posar entre cometes, també, no? Relatiu, però vaja, ja ens entenem.
És un inútil especial, és un inútil no utilitari, diguéssim, en el sentit utilitari. No?
Avui ens acompanya l'escolapi i biòleg Ramon Maria Nogués, autor del llibre Cerebro i Trascendència, ara publicat en castellà per Fragmenta. Com està evolucionant l'estudi sobre el cervell? Perquè aquest llibre ofereix aportacions, són innovadores aquestes aportacions?
A veure, el cervell, com diem sovint, és un dels, probablement un dels misteris més grossos que tenim respecte a la investigació científica. És un òrgan extraordinàriament complex, difícil d'investigar, perquè, diguem, el que seria l'anatomia cerebral en detall és molt complexa, i aleshores el coneixem malament, molt malament, encara, tot i que s'ha avançat molt en el coneixement. D'una banda, les tècniques progressen bastant, per exemple, els sistemes de ressonància magnètica actualment, doncs ens permeten veure en viu, mentre el cervell funciona, quines àrees estan actives i, per tant, fer deduccions sobre l'activitat d'aquestes àrees i els continguts mentals que corresponen al subjecte que estem examinant. Per tant, això tenim una certa aproximació. Però el problema gran és que els aspectes més fins de la ment humana, per exemple, la consciència reflexiva, no solament no sabem ben bé en què consisteix, sinó que, com diuen alguns grans neuròlegs, no tenim ni tan sols cap hipòtesi satisfactòria sobre la naturalesa de la consciència reflexiva. Per tant, tot i que s'avança molt, hi ha un camí encara molt gran a recórrer per veure si es poguessin aclarir alguns aspectes que serien extraordinàriament interessants d'aquest funcionament cerebral. Per tant, ens queda molt per conèixer, tot i que s'avança molt. Per exemple, hi ha revistes avui, una revista Neuroimatge, la revista més coneguda sobre neuroimatge, és a dir, fotografies, per dir-ho així, d'un cervell en funcionament, que és una revista que mensualment produeix desenes d'articles i articles, tots molt interessants, però encara estem en un nivell relativament limitat del coneixement.
La creença en Déu prové essencialment del cervell? Hi ha altres dimensions de la religiositat?
A veure, si ens referim a l'estudi d'observació, és a dir, quan jo vaig pel món i intento veure què passa en una persona que diu que creu en Déu, naturalment la meva hipòtesi d'observació ha d'intentar reduir-se, des d'un punt de vista científic, allò que puc observar. I si és que puc observar alguna cosa, o el que pugui observar de la creença religiosa, la referència principal és el cervell.
Perquè vostè li pregunta, ell pensa les respostes, ell diu...
Puc intentar veure si veig el que li passa al cervell. Ara, Això vol dir que quan, suposant que jo aclareixi què li passa al cervell, vegi que hi ha unes àrees que són actives, etc. Això no vol dir que jo estigui esgotant la interpretació del fet religiós. En aquest cas estaré esgotant l'observació o part de l'observació del que li passa al cervell quan aquesta persona té una experiència que en dic religiosa. Ara, després hi pot haver moltes altres dimensions de tipus filosòfic, no estrictament científic, filosòfic, etc., sobre el fet religiós, que això pertany a altres àrees d'observació, perquè el llenguatge doncs, i la realitat nosaltres ens hi apropem des de molts fronts que són diferents i complementaris.
El mateix misteri que diuen els estudiosos de les religions que existeix, no?
Sí, exacte.
La dimensió del misteri, misteri qual, allò que és sagrat.
Per exemple, anomenem Déu, el món sagrat, etc. Tot aquest món, clar, no, la ciència no és la seva competència observar-lo, perquè per definició Déu no és observable. Ara, sí que podem observar activitats religioses, que això és el que observem, tant la neurologia com, per exemple, la sociologia religiosa, en el cas d'estudi de les societats, etc.
Avui estem explorant una mica el contingut del llibre Cerebro i Trascendència, un llibre que recomanem, editat per Fragmenta. Va sortir ara fa 2 anys publicat en català i ara surt en castellà. I bé, és el llibre que, de fet, avui, amics oients, us regalem. El sortegem si ens truqueu a partir d'ara al 93-409-2772, 93-409-2772. Cerebro i Trascendència, de Ramon Maria Nogués, llibre publicat per Fragmenta. Aquest que oferim és el llibre en castellà, però vaja, segur que els oients el podran llegir. Vostè el recomanaria a tothom, aquest llibre? És un llibre que no és especialitzat, diguéssim?
Sí, a veure, aquest llibre no és un llibre de
per especialistes,
sí,
millor dit.
Sí, per especialistes, sinó que és un llibre de to general. Naturalment hi ha alguns capítols que poden tenir algun aspecte, especialment el descriptiu del cervell, etc., que contingui algunes paraules, algunes expressions més tècniques, però en terme, i que, per tant, exigeixi, diguem, una doble lectura en algun moment. Però, en termes generals, és un llibre que no està dirigit a un públic especialista, sinó a un públic que estigui interessat en general per aquest tema.
Mm-hmm. Pot ajudar molta gent a aclarir coses sobre el que pensa del cervell, de la ment.
Espero que sí, sobretot perquè avui els aspectes religiosos venim d'una tradició en què s'intentava col·locar la religió com un aspecte al marge de la cultura general. I això no és així. El fet religiós és un fet que des de tots els punts de vista culturalment és molt important. I per tant, en el cas concret de l'àrea de les ciències neurobiològiques, hi ha alguns aspectes del fet religiós que poden ser objecte d'un cert estudi, i això és el que pretén aquesta aproximació del llibre.
Una última qüestió, doctor Ramon Maria Nogués, perquè em sembla que si no li preguntem no ens quedem tranquils. Per què diu vostè que la transcendència és un luxe? Aquesta paraula luxe que surt en el llibre ens crida una mica l'atenció.
Sí, a mi és una expressió que m'agrada molt, perquè realment la transcendència és una necessitat relativa. Dic necessitat en el sentit que tampoc no és un luxe del qual se'n pugui prescindir fàcilment. Per exemple, jo cito aquí l'estètica, com a molt significatives, la transcendència estètica, l'ètica i la religiosa, que són les tres que citava Wittgenstein com a més característiques, no? Les tres són molt importants en la història humana. I gent que prescindeixi de les tres en trobaríem poquíssima. Ara, després hi ha gent que dona més importància a una o a l'altra, però a tots l'estètica ens implica, ens il·lusiona, etc. Per tant, és un luxe, en cert sentit, jo puc passar perfectament, puc viure perfectament sense anar mai a cap concert, però difícilment em puc passar totalment de l'estètica. No diguem de l'ètica, perquè una persona que prescindís totalment de l'ètica, fins i tot la consideraríem una persona una mica mal col·locada en el context social, no? Però l'ètica de fons és un luxe molt interessant. Avui s'està morint, per exemple, el Mandela, no?
Sí.
Un home que, bueno, està morint, està en una situació
difícil.
Sí,
està en una situació crítica.
Aquest home, què lloa tothom d'aquest home? Bueno, doncs un interès ètic impressionant, no? Per igualar els drets de les minories o majories negres i blanques, etcètera. Doncs això és, això és un luxe, però necessari.
Necessari. Sí, sí, doncs allò que deia vostè al principi de l'entrevista, doctor Ramon Maria Nogués, ens diferencia de la resta dels animals, els éssers humans, no? Aquest luxe de poder raonar, de poder mirar la transcendència i anar més enllà de la realitat
tangible. I en el cas
tangible.
De la religió passa el mateix. Hi ha gent que en pot prescindir. Hi ha gent que té una visió religiosa molt discreta, i després hi ha gent que té una visió religiosa molt viva, i aquestes persones fan aportacions específiques al nivell cultural dels seus pobles. No?
Moltes gràcies, doctor Ramon Maria Nogués, escolapi i biòleg, per haver-nos acompanyat i haver presentat amb nosaltres el llibre Cerebro y Trascendencia, que juntament amb el de Dioses, Creencias y Neuronas completa una sèrie de llibres que ja han sortit a través de Fragment en català i en castellà, per tant, a l'abast de tothom que els vulgui llegir. Que vagi molt bé. Vol afegir alguna última cosa?
Molt bé. No, sí, simplement agrair-vos doncs, que poder expressar aquesta realitat important de la transcendència perquè hi puguem reflexionar tots.
Doncs a vostè també li agraïm la seva presència. Suposo que ara que ja no es dedica a la docència pot escriure més potser que abans. Preparar sí, algun altre llibre, anem, algun altre
sí,
projecte?
Anem, bueno, anem fent alguns altres projectes. Sí, ara bastant sobre aquests mateixos temes, oi? Doncs... Perquè a més és un tema que culturalment està adquirint importància. És curiós, per exemple, que l'anàlisi d'exercicis, de meditació, etc, etc, en aquest moment el país del qual estan sortint més publicacions és la Xina.
Que curiós, sí, sí.
És una cosa bastant curiosa, no? Mm-hmm. Però de les universitats xineses quasi bé surten la major part d'estudis sobre meditació, per exemple, no? En aquest moment.
Doncs molt bé, en l'era de la globalització esperem que es treballi per investigar més sobre el cervell humà i tant que sí, la ment humana. Gràcies novament, doctor Ramon Maria Nogués. Fins la propera, bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ràdio Estel.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:45 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals, tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros, cada dimecres a 9:45 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel.
El Club Més Amics et proposa un 2013 ple de destinacions màgiques. Etiòpia, el Líban, Irlanda, Xipre, la Índia cristiana, Eslovènia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia i els pelegrinatges a Terra Santa i Jordània. Demanen més informació al 93 409 27 70. Al Club Més Amics volem amics com tu. Apunta-t'hi.
Vine a Hipercor i descobreix el nou HP Pavilion G6-2312ES amb processador Intel Core i5. Més estil, més potència i més entreteniment multimèdia. Tot el que necessites pel teu dia a dia al millor preu.
Ara compra aquest portàtil HP i estalvia 50 euros només a Hipercor.
Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. En primera persona, una reflexió sobre l'actualitat del dia.
Dos minuts i seran 9:45. El comentari de l'actualitat avui ens arriba de la mà de Josep Maria Carbonell, degà de la Facultat de Comunicació Blanquerna, Universitat Ramon Llull i president de la Fundació Joan Maragall. Senyor Josep Maria Carbonell, bon dia, endavant.
Bon dia. A la detenció d'un alt càrrec vaticà vinculat a l'IOR, un senyor Nuncio Scarano, relacionat amb el blanqueig de diner, ha seguit ahir la dimissió del director i sotsdirector del Banc Vaticà, l'IOR. Institut que ja fa unes quantes dècades ha estat identificat en operacions financeres internacionals pròpies de països de paradisos fiscals, paradisos que es troben al marge de l'escassa legalitat internacional que regula el moviment de les finances internacionals. L'IOR ha estat esquitxat periòdicament per operacions que l'identificaven més amb la màfia o les Illes Caimán que amb l'Església i la seva missió evangelitzadora en el món. L'IOR ha d'acabar. És una institució que està fent un mal immens a l'Església i a la seva credibilitat. L'IOR, protegit contra tota lògica per l'estructura d'un estat independent que embolcalla l'estructura de govern de l'Església, s'ha convertit en un instrument pervers al qual podria estar darrere de les operacions més fosques que van sacsejar els darrers anys de Benet XVI. El Papa Francesc té una gran oportunitat per donar més signes de la seva decisió i molt probablement del mandat rebut durant les congregacions i el conclave de fer un canvi en profunditat de la governança romana de l'Església. Tot i que probablement haurem d'esperar a la reunió de cardenals responsables de fer-li una proposta de reforma de la cúria, resulta del tot necessari, i no podem esperar massa, que convenen decisions per reorientar el rumb de la cúria i de les institucions com l'IOR. El més senzill, i crec esperat per molts, és acabar senzillament amb l'IOR i suprimir tota institució financera que pugui estar identificada o gestionada per l'Església. La missió de l'Església és l'anunci de la bona nova de l'Evangeli. I aquest anunci es concreta en moltes mediacions, moltes tasques, molt concretes, molt vives, però que crec que cap passa per mantenir un banc. I encara menys un banc que actua com a paradís fiscal i reciclatge de blanqueig de diner de tota mena no es pot justificar. Guanyar credibilitat, legitimitat, coherència entre la predicació i l'acció passa ara senzillament per acabar amb l'IOR. Que tingueu tots un molt bon dia.
Ràdio Estel. Cada dia, a 12:45 de la nit, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària nocturna amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 12:45 de la nit, a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, les floretes del Papa Francesc i, a més, suplement especial Beatificacions. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil Serrà Gran Reserva Redondo Iglesias per només 59 euros la peça. Preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pescanova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta. Naturalment, doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas, 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas, per una vida més natural.
Comencem ara l'espai Naturalment Doctor Pros, com cada dimecres a aquesta hora, un espai que compta amb la col·laboració de Veritas, la cadena de 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació de producció ecològica. Veritas, recordem-ho, promou una alimentació més saludable perquè tots mengem millor avui i ens trobem millor demà. Connectem com cada setmana amb Veritas, allà tenim l'Eva Vilamajor. Eva, bon dia.
Bon dia, Ignasi, com estem?
Molt bé, tu com sempre, molt fidel a aquesta cita, on avui, a més, ens vols parlar de gelats. Déu-n'hi-do.
És que ara que ja sembla que ha arribat l'estiu, m'agradaria molt parlar-vos d'un producte molt especial que ens agrada a grans i petits i que aquest any s'ha fet esperar, els gelats, efectivament. Els gelats que podeu trobar a les nostres botigues, Veritas, són els gelats de sempre, Ignasi. Són els clàssics gelats elaborats de manera artesanal i, evidentment, amb ingredients tots de procedència ecològica i sense cap mena d'additiu, conservants ni colorants que no siguin naturals, que no siguin autoritzats i, evidentment, que siguin químics. D'aquests no n'hi imposem ni un. De xocolata, llimona, vainilla, torró de xixona, crema catalana, iogurt amb nabius, són totes les varietats que podeu trobar a les nostres botigues. I, a més, els envasem amb unes terrines isotèrmiques que ens ajuden a millorar i a fer que la conservació del producte es faci en perfectes condicions i que els gelats els trobeu cremosos, deliciosos i amb un sabor completament natural. Què és allò, i que voldria destacar, que fa que els nostres gelats siguin, jo us diria, que la millor opció i que siguin molt i molt recomanables? Doncs que en la seva elaboració utilitzem rovell d'ou com emulsionant en substitució de tots aquests emulsionants industrials que tenen un origen químic. D'aquesta manera, gelats ecològics a Veritas, elaborats amb els mateixos ingredients i amb la mateixa artesania i d'aquella manera que es feien fa més de 25 anys.
Doncs un petit plaer, el gelat, que també es pot menjar pensant en una alimentació més sana, amb ingredients més naturals.
Molt saludable.
I tant que sí. Gràcies un dimecres més, Eva Vilamajor, des de Veritas, per haver-nos presentat el producte de la setmana. Avui els gelats, que per què no, els podem recomanar també sempre amb moderació i sense excessos als qui ens escolten. Que vagi molt bé, Eva. Fins dimecres vinent, si Déu vol.
Gràcies, Ignasi.
Bon dia. I ara ja entrem en matèria, parlant, com sempre, de medicina natural, quan passen 7 minuts i mig ja de 9:45. Doctor Miquel Pros, metge especialista en medicina natural, bon dia, benvingut.
Bon dia, Ignasi.
Avui tindrem el testimoni d'Esteve Nicolau, un home que s'ha visitat a la consulta de Solius. Aprofitem per recordar que Solius, sí, sí, en un entorn preciós de natura, molt a prop del monestir cistercenc de Solius, i vaja, a prop de Girona i de molts pobles de la Costa Brava, allà doncs hi ha un, com una mena d'energia especial, no?, per visitar els pacients, oi?
Sí, jo sempre dic que Solius hi ha cura per si sol, és a dir, l'energia, no sé si és l'energia tel·lúrica o l'energia còsmica, no?, o tot plegat, però fa que un se sent allà, arribes mig encostipat i surts nou, no? Mm-hmm. Arribes amb un mal d'esquena o mig depressiu i hi ha gent que fins i tot Tinc algun pacient que m'ho explica. Diu, escolti, doctor, diu, aquesta sala d'espera, i quan es refereix la sala d'espera ja sota l'arbre, no sota d'una alzina, diu, no sé què té, però goita, un depressiu que ja m'està rient, no?
Doncs, bueno, mira, és un lloc de pau, sí. També, això per als creients, doncs, ajuda a conrear l'espiritualitat, no? També, i acostar-se
sí,
a Déu.
Sí, perquè fixa't que ara cada vegada més estem reivindicant la importància del verd. El verd és un color que escasseja, sobretot aquí a la ciutat, i en canvi, doncs, el moment que sortim en el camp, i jo crec que a través de les nostres retines absorbim, no?, aquest color que és el color de l'energia. No? I per tant no és d'estranyar que una persona depressiva, pel fet de fer una espècie d'introspecció de verd, doncs mira, es cura, no?
Sí. Perdoni, doctor, però com que sense donar el telèfon ens ha trucat una dona, Enriqueta de Lleida, doncs li donarem pas, si li sembla, breument.
Se'ns ha colat, eh?
Se'ns ha colat, en el millor sentit de la paraula. Senyora Enriqueta de Lleida, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'ns.
Moltes gràcies per deixar-me sortir.
Endavant.
Us escolto amb molt de gust i sóc una apassionada.
Molt bé, doncs gràcies.
El doctor Pras li volia consultar una petita... Bueno, sé que per telèfon és molt difícil diagnosticar, però el que li vaig dir és que jo tinc... m'han diagnosticat a la medicina convencional colon irritable.
Sí, sí.
Aleshores, doncs, em prenc el protrànsitus, que és bactèries actives, però el que li volia consultar és que el desencadenant d'aquesta malaltia, no hi ha manera de controlar-la, vull dir, fa temps que la tinc, tan aviat estic en diarrees, com se me paren.
Enriqueta, quina edat té, sisplau?
Tinc 70 anys.
70.
Doncs,
bueno, sí.
Doncs bé, en tot cas, si li sembla,
sí.
A través de la ràdio escoltarà un petit consell que li donarà el doctor Miquel Pros per veure si es pot trobar alguna solució a través de la medicina natural.
Més que res, perquè m'orienti una mica.
Sí.
Jo he anat a l'homeopatia perquè al veure que no donava resultats, doncs m'he inclinat una mica per aquí.
Molt bé.
Aleshores, doncs, no ho sé, perquè ell me digui algo.
Moltes gràcies, senyora Enriqueta, des de Lleida. Bon dia, i segueixis escoltant. Adéu-siau. Bé, doctor Pros...
potser el tema aquest de l'Enriqueta...
Primer de tot, què és el colon irritable? És,
bueno,
és una situació...
En aquests moments, jo diria, és una malaltia d'aquestes noves, de nou disseny, que té un component autoimmune. Però això em va molt bé perquè, per introduir el tema, que la nostra clínica, el consulta, de fet és una clínica, no?, ens permet, és a dir, l'estructura i el tarannà de la nostra consulta ens permet veure qualsevol tipus de patologia, i això fa que nosaltres, sigui doncs, molt atractiu, ja, si tot el dia estàs veient, per exemple, una colitis, un colon irritable, o tot el dia estàs veient malalties, no sé, reumatològiques o pediàtriques, doncs acabis amb mal de cap, no? Però la gràcia i el fet de poder atendre qualsevol patologia que sigui susceptible de ser atesa, doncs, amb una certa garantia d'èxit, fa que el dia a dia es converteixi, doncs, en un exercici per mi i per nosaltres d'una gran distracció, i naturalment no deixa de ser un repte i un compromís, doncs, d'enfrontar-se a moltes situacions que han donat la volta, doncs, als hospitals, probablement com el cas de, que ara li explicaré a l'Enriqueta, doncs, de consulta en consulta, i que acabes, doncs, saturat de medicació, no? Per tant, a mi sempre m'agrada dir que, i cal recordar que la medicina natural, sovint li toca enfrontar-se en situacions d'una gran complexitat, i a sobre ho fem amb una gran contundència, rapidesa i sense efectes secundaris. Inclús, com el cas que avui després parlarem, que és el cas d'un, doncs, vertigen, podem dir i podem presumir sense cap medicament. És a dir, que això, aviam, no és habitual.
No, és clar.
Parlarem, Enriqueta, si m'ho permets, una mica de paciència, no?, abans de...
Sí, doncs, exacte. Després li donem algunes pautes, perquè de casos de colon irritable vostès han tractat, per tant, segur que Enriqueta podria posar-se en les seves mans.
Li explicaré, però com que avui va la cosa de vertigens, no?, doncs en aquí, Ignasi, potser caldria recordar que més d'una vegada ja hem parlat aquí d'algun vertigen tractat amb èxit i amb una gran contundència, no? Però jo també ara em ve a la memòria un cas per mi molt simpàtic. No sé si recordaràs un exalcalde, l'Enric Masó, un alcalde sí. que va ser l'alcalde de la transició.
Abans de Narcís Serra, diguéssim,
que ell era un gran aficionat a la medicina natural i va ser un pacient que vaig tindre molts anys. Ell era un gran aficionat a l'ozó i venia un cop l'any a fer-se un tractament d'ozó perquè deia que l'ozó el mantenia, doncs, era un home d'una gran energia, d'una enorme... d'un gran dinamisme, i ell, doncs, entre altres coses, deia que l'ozó li permetia portar a terme aquesta activitat, no? I, per tant, doncs, un cop l'any venia a la consulta. I recordo que en una ocasió va vindre i em diu, escolta, Miquel, ens tutejàvem naturalment, no?
Sí.
Diu, escolta, estic fatal, fatal, estic fatal. Diu, que si això va en sèrio. Diu, bueno, Enrique, què et passa? Diu, és que tinc un vèrtic. I va arribar amb la seva senyora, que anava agafat de bracet i amb un bastó, I Enric, què has fet? I venia, en aquells moments venia als Estats Units, un home que estava molt vinculat a la medicina, perquè una part, ell era un home, un industrial, i tenia un departament dedicat, doncs, a temes de medicina, o sigui, feia, o dissenyava, doncs, aparells similars del que és un escàner, el TAC, però en versions més modernes, no? Per tant, ell coneixia els grans hospitals, de tant de Barcelona, el nostre país, com, sobretot, de nord, Estats Units, i no sé què li volien fer, quina intervenció, diu, no, escolta, jo me'n vaig a Barcelona, ve el doctor Bros, a veure si m'ho resol. Bueno, ve a la consulta amb aquest vèrtic, li vam fer un tractament, i quan surt la seva senyora, que estava allà sentada en el meu despatx, diu, què tal, Enric? I diu, mira, i es posa volia imitant una sardana, no? I diu, va, vinga, no facis bromes. I diu, com que no facis bromes? Jo estic curat, que no ho veus, estic curat. I llavors, al moment de despedir-se i baixar les escales, diu, Enric, agafem l'ascensor. No, diu, tu baixa amb l'ascensor, i ell va baixar per les escales.
Això és l'autèntica imatge de la sanació precoç,
no? Sí, i jo haig de dir que, precisament, ara parlarem amb l'Esteve Nicolau, que en realitat l'Esteve Nicolau va vindre, i però m'agradaria que sigui ell que ho expliqui, és un cas molt similar al que acabo d'explicar de l'Enric Masó, però ell va vindre precisament acompanyant la seva dona, a la Rosa Pujols.
Doncs ara entrem en contacte amb Esteve Nicolau, però abans, doctor Pros, recordar la importància de la medicina natural, que conviu amb la medicina convencional, que conviu amb les sensibilitats de la societat, però que té una proposta molt integradora, molt transversal i molt de la persona, sobretot, oi? I l'exemple d'avui ens ho demostrarà una vegada més.
Exactament. És a dir, jo penso que no hem d'estar d'esquena a l'oficialitat. Jo penso que és una proposta a la medicina natural que el que fa és enriquir a la medicina tradicional i, per tant, i en conseqüència, doncs, afavorir sovint la curació i en situacions d'autèntica desesperació. Per tant, aquesta col·laboració hauria de ser sistemàtica en qualsevol circumstància.
Doncs ara sí, tenim en l'altra banda del fil telefònic Esteve Nicolau, com que és un dels oients i dels pacients de les comarques de Girona, s'ha visitat a Solius, no li ha estat possible avui ser físicament a l'estudi de Ràdio Estela Barcelona. Senyor Esteve Nicolau, bon dia.
Hola, bon dia.
Com està? Com es troba?
Bé, molt bé, molt bé.
Bon dia. Escolta, Esteve, no repassarem el cas de la Rosa Pujols, la teva senyora, però fixa't que si has sentit aquesta trucada telefònica de l'Enriqueta, ja que el com de comú probablement amb la teva senyora. Però ara parlem de tu. És a dir, com vas arribar a la consulta i què va passar a Solius aquell dia?
Bueno, a veure, a la consulta vaig arribar bàsicament acompanyant la meva senyora.
Que és la que és la que es visitava, no?
La que es visitava, sí. Jo feia senzillament acompanyant, i llavors, diguéssim, mentre vostè estava fent una mica el diagnosi, fent alguna pregunta...
La història clínica.
Exacte, fent la història clínica de la Rosa, doncs en algunes de les qüestions em vaig sentir identificat, bàsicament amb el tema de si tenia marejos, amb el tema digestiu, i llavors és quan vaig consultar-li que jo tenia aquests símptomes, tenia mareig, tenia mal d'esquena, digestions pesades, i doncs si podia fer el tractament.
Però sobretot en aquells moments el que més et preocupava era un mareig que tenies, no?
Exacte, mareig. Sí,
que ja s'havia produït en altres circumstàncies, no?
Sí, en altres anys tenia aquest símptoma, no? De mareig, de que quan m'aixecava, em llevava, doncs em rodava tot, i bueno, és una sensació molt desagradable perquè inclús medicant-me, no acabava de passar del tot el símptoma aquest de mareig.
I va ser, clar, tu estaves, és a dir, jo estava fent la història clínica de la teva senyora, uh-huh. i llavors tu em vas, de fet, quasi va ser una interrupció, no?, perquè estaves potser, vas veure algun dels símptomes reflectits en tu, però és que tu en aquells moments tenies mareig, estaves, no?
Sí, jo en aquell moment, això que comentava, que normalment els marejos em solen produir quan hi ha un canvi estacional, un canvi sobtat de temperatura, sobretot quan augmenta la temperatura, doncs em noto això, no? Aquesta sensació de mareig, de vertigen, i en aquell moment doncs em passava, tenia aquest símptoma de que tenia mareig, tenia un vertigen, i que no, en fi, allò que quan gires una mica el cap, el món se'n va una mica de...
I va ser en aquell precís moment que et vaig proposar un tractament?
En aquell mateix moment, quan li estava comentant vostè a la Rosa que per fer el diagnosi, vaig, diguéssim, interferir jo una mica amb les qüestions, i va ser en aquell mateix moment que em va proposar
dir,
fer el tractament.
Estira-te la camilla, deixa'm veure-te l'esquena, no?
Sí.
Vam descobrir a l'esquena un punt, no, que era molt dolorós, era un punt que feia referència, et vaig dir, és un punt reflexe de vesícula fetge, probablement et vaig comentar aquesta patologia té a veure, perquè sovint, clar, és una patologia que et porta de consulta en consulta, és a dir, que si pot ser un tema d'orella, pot ser un tema de cervicals, i llavors, doncs, escolta, otorrinos, traumatòlegs, ressonàncies, radiografies, metge de capçalera, torna a l'especialista, embolica que fa fort...
Sí, hi ha tot un procés.
Els medicaments, tot un via crucis, com diem de vegades.
Els medicaments de turno, no? Tot això és el que tenies... Bueno, no sé, en part potser ja t'ho havien proposat, ho havies fet, no?
Sí.
Què va passar? Què va passar, Esteve?
Doncs el tractament va ser això, vostè va fer una mica de... A veure, va
una posar l'esquena... Una prospecció rapidíssima.
Una prospecció i em va proposar fer les ventoses.
Una ventosa escarificada, sí.
Exacte, sí. I jo... va ser fer-me les ventoses, dos dies amb una pujada de dolor encara superior, però és que el tercer dia va ser... Brutal, el canvi va ser brutal.
Però a pitjor millor.
A millor, lògicament a millor.
Ja
ens hem
entès.
Sí. Vull dir, va ser els dos primers dies, bueno, suposo que és el que passa moltes vegades, que quan et remenen, els dos primers dies tens com una pujada de dolor. Com una crisi,
sí.
Però després va ser gens de dolor de l'esquena, desaparició dels marejos, el tema que també tenia una mica de... En fi, de gestió una mica pesada i complicada, doncs també va desaparèixer, panxa inflada també.
Clar, perquè aquest punt que m'hi he referit abans era un punt vinculat precisament a una disfunció, doncs, de vesícula fetge, que és algo que això no es contempla dintre de la medicina normal, no? Que és un dels trets diferencials. I bueno, i a partir d'aleshores s'ha presentat... Has tingut alguna crisi més?
No. Res de mareig, res de mal d'esquena. La digestió, lògicament, acompanyada, doncs, amb uns hàbits alimentaris una mica diferents, amb recomanació del doctor, doncs, menjar més a poc, aliments menys pesats, menys carn, una dieta, doncs, una mica més equilibrada, i, de moment, tot molt bé.
Però
fins i tot la meva dona em va dir que quan vam sortir de la sessió, fins i tot m'havia canviat la cara. Vull dir, tenir ulleres, tenir una cara cansada, a tenir els ulls més oberts, en fi, no sé.
Doncs déu-n'hi-do.
Espectacular.
Sí, mm-hmm. I tant. Doncs gràcies pel seu testimoni, Esteve Nicolau. Vostè a què es dedica i quina edat té, si no té inconvenient?
Bueno, jo em dic que soc professor de secundària i tinc 47 anys.
Molt bé. I vaja, ha superat clarament, no ha tingut a tenir cap crisi d'aquesta problemàtica.
No, de moment no.
Esteve, havíeu tingut prèviament contacte amb la medicina natural o amb altres tractaments tipus homeopatia, acupuntura, etcètera?
Jo no.
No.
La meva senyora sí va tenir un contacte amb un bueno, practicant d'així que feia acupuntura, que no li va, bueno, pitjor.
Escolta, Esteve, ara, si segueixes doncs, escoltant-nos, parlaré lligant aquesta trucada que l'Enriqueta deu estar una mica desesperada esperant la resposta meva.
Sí.
Lligaré una miqueta la història de la teva dona, que era un tema de problema digestiu, no? Similar a lo que ens explica aquesta senyora, perquè veuràs que també tenim possibilitats.
Doncs endavant, si ens pot seguir escoltant un momentet, senyor Esteve Nicolau, parli'ns d'aquests casos de colon irritable.
Esteve, escolta, moltes, moltes, moltíssimes gràcies, Esteve, del teu testimoni, no? Perquè realment, sovint, no?, quan fas algun comentari de medicina natural i et diuen, bueno, la medicina natural, què vols que et digui? Diu, sí, no et farà mal, però tampoc et curarà. Doncs el cas de l'Esteve Nicolau és una evidència de que la medicina natural en circumstàncies concretes pot ser bueno, doncs, d'una contundència tan aclaparadora com el que acabem de sentir. No? I mira que la situació de vèrtics i de marejos és una cosa molt habitual, però vull dir, tan habitual que en aquests moments, si sapiguessin la quantitat de gent que avui, ara, en aquests moments, està omplint consultes de neuròlegs i de digestius per problemes de vèrtics, ens en farien creus.
Doncs digui el
Enriqueta,
tema.
El tema que ens has plantejat d'una colitis ulcerosa o d'un Crohn, doncs, naturalment, et podem ajudar. I una de les coses, és clar, en aquí no hi ha més remei que ella tindrà que vindre a la consulta, perquè una de les coses que farem és, com que és una malaltia autoimmune, és intentar modificar aquesta resposta autoimmune. És a dir, què
el
passa?
El mal que nosaltres mateixos ens fem.
Sí, perquè amb una malaltia autoimmune vol dir que el teu sistema, el seu sistema immunològic s'ha tornat boig, per la circumstància que sigui. És a dir, un impacte emocional, un estrès, un cúmul de circumstàncies, o si més no, també, pensem una cosa, és a dir, la quantitat avui dia, la forma en què mengem tots plegats, jo penso que no ens hem d'enganyar, però és la realitat. És com una espècie d'intoxicació lenta, és a dir, la quantitat de fertilitzants i pesticides que es llencen al camp, tot això acabem posant-ho nosaltres a dintre, d'alguna forma o d'una altra. I no és gens d'estranyar que l'aparició d'aquestes malalties respongui a aquest fet. Per això és tan important anar a comprar doncs, productes el més ecològics possibles. No? I, sobretot, el que jo li proposo a l'Enriqueta és un tractament d'una autohemoteràpia. Això aquí, Enriqueta, en el nostre programa n'hem parlat llargament en altres circumstàncies i el que fem és convertir la seva pròpia sang en el seu millor medicament. Consisteix en fer una vacuna, el protocol són 10 sessions, aproximadament entre 10 i 14, que es fa un cop a la setmana. Agafem un 2 centímetres cúbics de la seva sang, això es barreja amb un producte homeopàtic i es reinjecta de nou a la massa muscular, o sigui, en els glutis com una injecció normal. Això té un efecte que m'agradaria que, bueno, si ella no ha escoltat el programa d'alguna forma, doncs hi ha hagut ja altres històries clíniques, no?, referides en aquest tractament, que han estat guaridores, no?
Molt bé.
Aquest és el camí, Enriqueta.
Doncs gràcies al telèfon del doctor Pros, és el 93-212-1504, 93-212-1504. Acomiadem ja Esteve Nicolau, gràcies per haver-nos acompanyat. Bon dia.
Molt bé, gràcies, bon dia. Adéu.
I també diem adéu al doctor Miquel Pros. Recordem que té consulta al carrer Montaner 551-553 de Barcelona, o bé a Solius. El telèfon el repetim, 93-212-1504. Fins dimecres vinent, doctor Pros.
Fins dimecres, Ignasi, bon dia.
Naturalment, doctor Pros. L'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tot amb l'experiència del doctor Pros i el patrocini de Veritas. 25 supermercats amb més de 4.500 productes de certificació ecològica. Naturalment, doctor Pros i Veritas. Per una vida més natural. Ràdio Estel. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Ex Auditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa-te'n al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés? ¿Y a qué estáis esperando?
Polos de Green Coast per noi, 14,99 euros.
¿Habéis oído qué precios? Y además los hay de todos los colores.
Las rebajas del Corte Inglés. Las millors de la historia.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Carme Llombart és la guanyadora del llibre que hem sortejat avui, Cerebro i Trascendència, de Ramon Maria Nogués. Felicitats, Carme Llombart, de Barcelona, per aquest llibre que podrà recollir aquí als estudis de Ràdio Estel. Hem estat amb vosaltres com cada dia des de les 8. Avui el Toni Huguet, el Ferran Capdevila, el David García, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, el Gerard Campos, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Que tingueu un bon dia de Sant Tomàs Apòstol. Tornem demà a les 8. Que vagi bé.
Ràdio Estel.